club, però sí que és veritat que la dinàmica que porten els bascos em fa tema que sigui un partit realment, realment igualat. També és un duel d'estils molt semblants, com ara comentàveu, i veig que l'Atlètic Club, un equip molt més fet, més sòlid, i per mi també serà determinant la
més
presència.
Més fet que el Barça.
Per mi sí. I estic d'acord amb el que deia la Sara, que té molt més recursos a nivell de plantilla pel que vol el seu entrenador. Jo crec que el Barça, la diferència entre la unitat A i la unitat B és sideral, l'Atlètic no. I sí que és veritat que per mi la presència o no d'un jugador com Nico Williams en un escenari com aquest i contra un rival com el Barça, que li té especialment ganes, doncs crec que pot ser determinant.
Sí, és curiós perquè encara acabarà jugant, com deia el Salmo, Lamine Yamal, que teníem bastants dubtes, i ara qui fallarà del duel, per dir-ho així, ja ho veurem demà, seria Nico Williams. De seguida escoltem Valverde, queda la Loto Hansi, us haureu de mullar ja per primer cop aquesta temporada. Miguel Rico fa cara...
No ha fet cara d'il·lusió, li has vist la cara de... espantat.
Està penedit, està convocat.
Ara mateix. Sí.
Sí. Voldria no ser inscrit.
Pues, potser que ara marxaré.
No, ara t'ho penses, tens marge encara.
Tot això serà després de l'arribada, avui gairebé puntual, de Manel Elias a aquest estudi. Avui amb un retard insignificant d'un minut i 40 segons sobre les 8. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
I bon any.
Igualment.
Tot bé?
Tot molt bé, i els Knicks amunt. Bastant bé. Els últims dos no, però sí, no, en general molt bé.
No ha estat la millor d'això de Reis, però vaja, veníem d'una ratxa...
Una ratxa molt bona.
Has portat Bahamas als Reis o no?
Hòstia, aquest any no.
Aquest any no?
No. Hòstia, però eren el meu regal, eh?
Ja ho he vist. Estava convençut que no l'havies abandonat.
Que
en
va.
Fi, doncs ja hi som, a ballar una altra vegada. Avui què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs avui tenim informacions importants a nivell internacional. Començarem a França, on avui fa exactament 10 anys de l'atemptat contra Charlie Hebdo, la publicació satírica, que van morir, recordem-ho, en aquell atac 12 persones, i avui ha sortit amb una revista on reivindica la llibertat d'expressió. Però és que, a més, això ha coincidit molt simbòlicament, diria gairebé, amb la mort de Jean-Marie Le Pen, el fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional. Tenia 96 anys i és per molts el pare de moltes de les idees d'ultradreta que circulen avui per Europa. De tot plegat en parlarem a banda d'en Isabel Galí, que la nostra corresponsal, que ho està seguint tot des d'allà. En parlarem també amb el politòleg francès Samin Nahir, que a més és a punt de publicar el seu últim llibre, que arriba el 22 de gener a les llibreries. I també serem als Estats Units amb en Francesc Garriga, i també amb un doble tema. Per una banda, amb una roda de premsa que ha ofert per sorpresa avui des de la seva residència de Florida el president electe Donald Trump, que ha dit, entre altres coses, que no descarta l'ús de la força per tenir el control del canal de Panamà i de Groenlàndia, i que considera també que el Canadà hauria de formar part dels Estats Units, però...
Groenlàndia és danesa, no?
És de Dinamarca, sí, sí.
Joder.
Però ara té aquestes dues idees al cap, i a més fa poc el seu fill hi ha estat de vacances, en fi.
A Groenlàndia?
Sí, sí, sí.
Ja ha semblat que estava bé com a destinació turística, i prendre pel sac.
Ja havia advertit Donald Trump que els interessa aquell territori, i ara
el seu fill hi va... Era una cançó de Sinistro Total que es deia Turismo invadiendo un país.
Pues... De moment, la roda de premsa ha sigut bastant impactant en aquesta línia, i ha dit que el Canadà també hauria de formar part dels Estats Units, això sí, sense utilitzar l'ús de la força en aquest cas, que ho descarta, però que creu que per simplement matèria econòmica i de seguretat nacional els aniria més bé a tots plegats si el Canadà formés part dels Estats Units. A més, avui també hem sabut que Mark Zuckerberg Sí,
que avui tinc idees, que se m'acuden idees que és igual.
Doncs que és el cap de Meta, recordem que Meta sí. És Facebook i també Instagram, per exemple. Deixen d'utilitzar el sistema de verificació de dades que tenien fins ara. És a dir, passen a ser una mica com X, on s'ha deixat de moderar segons què, i el que compten són els comentaris que fan els propis usuaris. Això només passarà de moment als Estats Units, però és evident que està també en la línia del que... de qui ha guanyat les eleccions, és a dir, de Donald Trump i de Elon Musk. Parlarem dels casos de grip a Catalunya, que augmenten un 66% en només una setmana, és a dir, han passat de 7.400 casos a 12.400. Això sí, les dades no són res espectacular si les comparem amb les d'altres anys. I parlarem, aprofitant que s'ha estrenat a Netflix 100 anys de soledat, una sèrie que de moment està rebent bastant males crítiques, però ho aprofitem per parlar del Sabio Catalán. El Sabio Catalán és un dels personatges que hi ha a 100 anys de soledat, és un escriptor que va néixer a Berga, Ramon Vinyes, i que es va instal·lar a Barranquilla, va obrir allà una llibreria, i ara surt un llibre que agrupa algunes de les seves publicacions, i parlarem amb Jordi Lladó, que és la persona que més l'ha estudiat i qui està darrere també de l'agrupació d'aquests relats de Ramon Vinyes, del el Sabio Catalán, segons Gabriel García Márquez.
Doncs a les 10, al Catalunya Nit, amb el Sabio de Berga al capdavant. Gràcies, sí, Manel.
L'altre.
Sí, total, eren cintes cortos, sí senyor. Esta la podies posar, ja ho veuràs.
No.
Que arribi la tornada perquè la Lia es decideixi si l'ha de punxar o no.
M'agrada.
Són cals grans. No, si quan les coses li agraden mitja temps,
no, per temps ho serà.
Lliga. M'agraden fer els cortos.
Ja tenim... De la seva època.
Sí? Sí, és de la meva època, sí, sí, ja ho podeu dir. Hi ha anat a un concert de els cortos.
Tu?
Sí, jo també.
Jo també, un.
Podria ser un nen, tu.
Home, l'ha agarat, jo.
Jo el somava.
Jo Manresa, diria.
El meu oncle també.
No podem acabar millor.
Celtes llargs, firmava el... Hi havia celtes cortos i largos, sí. El meu oncle firmó...
Sense boquilla.
Tal qual, sí, sí. En fi, Manel, gràcies.
A tu.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Aneu per les branques.
Ja has tingut el teu momentet, ja hem estat aquí una bona estona sentint la cançó, i ara ja anem tard, oi, Costa? Anem tard.
Ja hi arribarem.
El Barça ha arribat a guanyar 0-3 a la pista de l'Osasuna en aquests vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala, i compta perquè han escurçat diferències fins al 2-3, quan encara som a la primera part d'aquest partit.
No voldria molestar-te, però això fa rato que ho he dit al Costa.
Sí, però vaig actualitzar.
Quina és la teva aportació?
La meva aportació és, per aquells oients que s'incorporin ara, els actualitzo, que és a punt d'acabar aquesta primera part i que ha començat, si em permeteu, eh?
No, sí.
La ràdio reiteració, Miguel...
No, sempre quan avisis de que vaig actualitzar...
Ah, doncs explica que Olmo no està inscrit encara.
No, és que ara hi anirem.
No, és que en això consisteix.
Jo us explico. Aquesta estona de programa, el pop-up, consisteix en això, en recordar el que hem fet a la primera hora per aquells oients que s'incorporin ara.
Ho diem
cada dia, però jo us ho torno a explicar.
Va,
2-3 aquest partit, i acaba de començar... Ara ha arribat el descans, i acaba de començar l'Indústria Santa Coloma Palma Futsal, de moment amb empat a 0 al marcador al minut 3. Encara que d'aquí una estona vagin empat a 0, ho tornarem a dir, Miguel.
Empat a 0 no.
Com?
No ho tornaràs a dir, acaba de començar. Diràs, fa 10 minuts que he començat...
Però ja n'ha empatat a 0, exacte, i estava situant també aquest partit.
No ha acabat bé l'any i no l'esteu començant bé.
Perquè, insisteixo, per aquells oients que s'hi acabin d'incorporar, avui hem començat el programa explicant que el Barça ha demanat la cautelar al Comitè Superior d'Esports, al Consell Superior d'Esports, per Dani Olmo i Pau Víctor, i que ens ha dit la Laia Tudel que no sabem ben bé quan trigaran. Per tant, veurem si arriba abans o no en cas afirmatiu, òbviament, si arriba abans o no de la, del partit de demà i de la final del Supercopa en cas que el Barça demà superi l'Atlètic de Bilbao. També us hem explicat que hi ha hagut un intent de moció de censura, un intent fallit, de moment sembla que s'han fet enrere, que Rafinha ha advertit que hi ha futbolistes que en aquest mercat de fitxatges o en el futur es poden pensar, tenint en compte la situació del Barça, si fitxen o no pel club blaugrana, però que en tot cas ell no està penedit d'haver-ho fet i que quan ell va fitxar ja hi havia una situació similar. I aquestes paraules les ha comentat amb Joan Laporta durant l'entrenament en unes imatges que han transcendit d'aquest entrenament que ha fet el Barça a l'Aràbia Saudita. I ara ja sí, podeu continuar amb el programa, ja no reiterarem
vostres,
més.
Amb les vostres coses.
Ah, exactament.
I les nostres coses són, per exemple, escoltar Valverde.
Els esports a Catalunya Ràdio.
Vuit i deu minuts del vespre. No, encara no.
No, perquè m'he deixat un apunt que és important, que és important, perquè parlàvem del procés electoral del Barça. No és igual de mogut, però el procés electoral del Real Madrid també avança. I ara fa uns minuts que ha fet oficial el Real Madrid a través d'un comunicat que ja han sol·licitat a la Junta Electoral l'inici del procediment de convocatòria d'eleccions a president i Junta Directiva del Madrid, que sí, efectivament, és una informació que ja fa dies es va fer un primer abans, però ara ja han iniciat amb aquest procés. Florentino Pérez, que recordem que és dels pocs presidenciables al Real Madrid, perquè bàsicament els dos requisits són tenir 150 milions d'euros de patrimoni individual i 20 anys de soci.
De veritat.
Sí, sí, ho expliquem. Ho comentàvem el dijous passat amb el divendres passat amb el David Sánchez. Són dues modificacions que va fer Florentino en el seu dia i que van passar...
Els estatuts has de tenir 150 milions de patrimoni personal.
No, és tenir 150 milions o ser president de CS. O sigui, val qualsevol de les dues.
És un percentatge del pressupost, imagino, però vaja, que són 150 milions d'euros del patrimoni, de patrimoni individual, és a dir, no pot dir algú entre 10 amics no podeu ajuntar-ho.
Ja, o sigui, ha de ser un sol.
Ha de ser un sol i tenir 20 anys de soci.
En aquesta taula, si s'hagués de presentar algú, hauria de ser el Miguel.
Miguel i prou. Miguel i prou.
La meva condició de rico, no?
Exacte.
Bé, no, és probable que en aquestes circumstàncies tingui gaire alternatives, però...
Però ara m'ha sorprès que no vas sentir el tot costa aquests dies.
Aquell moment, estava distret, no, segurament.
I a la repetició de la...
Però per això faig la reiteració per tots aquells que
tres vegades la mateixa cosa.
Molt bé. Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
M'ha escoltat Hansi Flick. Què diu Ernesto Valverde abans d'enfrontar-se amb el Barça a Gida?
Mira, Valverde que torna a l'estadi on va dirigir el seu últim partit amb el Barça. Aquella Supercopa contra l'Atlètic de Madrid va ser aquí, el King Abdullah.
Un dels millors partits de l'era Valverde.
Del Barça, sí.
I diu que no hi pensa, que són coses del futbol i que no hi pensa. També ha aprofitat, per cert, per recordar que els títols amb l'Atlètic per ell són millors que no pas els que va guanyar amb el Barça. I de cara a demà, sobre Dani Olmo, Valverde va de cara, és sincer, quan diu que és tan bo que si no juga, doncs millor.
Olmo és un jugador extraordinari i el que no pueda jugar mañana, pues para nosotros, ¿qué te voy a decir? Pues lo mismo que si no juega uno de los nuestros, en ese sentido, pues es mejor. Lo lamento por la situación en la que está, porque es un jugador que sí puede jugar, al final prestigia la competición, pero si no juega contra nosotros, mejor.
I espera un bon Barça, que li va agradar molt, diu, en l'última jornada contra l'Atlètic de Madrid i que avui n'ha fet referència.
Si me ciño al último partido que he visto de ellos y le quito las imágenes de los goles, pues... Si toca adivinar un resultado, te garantizo que no lo adivinaría. Y yo creo que tú tampoco. O sea, porque hizo un partidazo. Yo al Barça le veo muy bien, le veo con un ritmo muy alto. Quizá les gusta estar en ese ritmo de juego en el que tú puedes llegar y ellos te llegan. No es tanto control como ha habido otras veces, pero les veo muy fuertes.
Recordem amb aquest dubte de Nico Williams, també dubte Sancet, Galarreta i Gerai, que són amb l'equip i que arrossegava molèsties fins al dia d'avui.
Doncs veurem què passa, sobretot amb Nico Williams, que en teoria és l'estrella d'aquest Athletic Club. Vaja, crec que és honrat una vegada més Valverde dient, em sap greu per Olmo, però si no juga millor per nosaltres, per a mi em fa molta gràcia això de no, volem jugar contra els millors i que hi siguin tots. Això és mentida per qualsevol Vaja, dic
no
jo.
No sempre, però... A les eliminatòries de Modestos de Copa del Rei sí que volen jugar contra tots els bons.
És l'excepció, però en general això de... No, jo és que vull que el Madrid vingui amb Mbappé, amb Vinícius i amb Casillas. No, home, no.
No cal.
No cal. En fi, Valverde, com sempre, un tio honrat. Fins ara, Roger.
Fins ara.
Lotto Hansi.
Tinc algun dubte, de cara a l'11 de demà. I el primer de tot, no sé si algú té dubtes a la porteria.
Jo
també.
Iñaki Peña o Chesney, perquè potser és la segona i única competició que pot jugar aquesta temporada, tenint en compte l'estat i la confiança que té Flick en Iñaki Peña. Jo he apostat per Iñaki igualment, però jo algú no. Has apostat pel polonès, per Chesney.
Jo també.
Molt
jo
bé.
Iñaki.
Costa?
Iñaki.
Doncs,
però és veritat que no hi havia caigut i m'heu fet
pot
pensar.
Pot ser una opció. Realment, clar, és que també és veritat que el dia del Barbastre no se'l pot valorar gaire, el partit que va fer, no? Perquè tampoc li van arribar pràcticament, però potser és la seva opció de jugar algun partit aquesta temporada més enllà de la Copa. D'acord, en defensa, algú té Araujo titular?
No.
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 Jo tampoc. Íñigo Cubarsí, tots.
Sí.
Certament, m'ho he arribat a pensar pel fet que el rival és l'Atlètic Club de Bilbao.
Sí, però què trauries?
Però clar, és, qui deixes fora?
Si no vinguessis de les vacances, diries, home, diumenge, en hipòtesi, jugues contra el Madrid, potser demà fas alguna rotació, però és que ja les vas fer a Barbastre, vull dir que no té
sí,
molt
pots
sentit.
Fer descansar Íñigo, que és el que va jugar de titular, si no m'equivoco, a Barbastre, però... Sí. Bé, en qualsevol cas ho veurem demà, però tots aquí apostem per Íñigo i Cubarsí.
Perquè Íñigo, no el veieu, no?
Aquí?
Íñigo, la teva d'esquerra.
No el veieu. És I Araujo de central...
Si es deixa caure Iñaki a la dreta, no veig a l'Iñaki amb...
Íñigo.
En Íñigo, no.
Sí, vale. No, és un...
Però suposo que això també a la llarga tindrà... Bueno, a la llarga. Abans del partit tindrà a veure si jugué a la Min o no jugué a la Min.
I tampoc veieu Araujo de lateral dret, en substitució de Koundé?
De moment no.
És que Koundé, a la seva posició, uns dies millor, uns altres més bé...
Jo ja sé que Araujo ha jugat de lateral, però amb el paper que té ara mateix el lateral dret del Barça, jo crec que Araujo no pot jugar, perquè Koundé té una vocació molt més ofensiva i Araujo, quan creu al mig del camp, se li fon un esplom.
Doncs Koundé, Íñigo, Cubarsí, Valde seria... o algú té Gerard Martín?
No.
No.
Valde. Doncs hi ha consens, per tant, a la defensa, mig del camp, Caçador, Pedri, i quina és la vostra tercera peça?
Gavi.
La meva també. Costa?
Sí.
Gavi.
Diria que per eliminació, no em convenç gaire Gavi en aquesta posició.
Doncs tots apostem per Caçador, Pedri i Gavi com a mig del camp, tenint en compte que Olmo... bé, en principi posem l'asterisc, evidentment si Olmo al final pot jugar, imaginem que entrarà l'11 titular. I tampoc ningú no aposta per Frenkie de Jong, eh?
No, jo no vaig.
No.
D'acord. Al davant teniu titular Lamine Yamal?
Bueno, si pot jugar, sí. Mm. Si pot jugar els 3 de sempre.
Sí.
Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha?
Sí.
Doncs mira, jo tenia dubtes i els únics dubtes que han aparegut han estat concretament a la porteria, que hi ha discrepància entre Iñaki Peña i Chesney, però pel que fa a la resta de l'11 sembla que tots tenim un 11 al cap bastant semblant.
Sí, semblant, però que no té cap transcendència. Després decideix l'entrenador i insisteixo, és molt important si juga a Lamine o no juga a Lamine, perquè això pot ser que Rafinha torni a jugar a la dreta, que necessites un carriler de banda i entri Fermí, no ho sé.
Sí.
Pablo Torre.
O Pablo, a mi l'altre dia m'agrada moltíssim.
A la dreta, jo crec que si no juga a Lamine, jugarà Pablo Torre.
A la dreta.
I no Rafinha.
I no, o sigui, en el lloc de... I Rafinha al seu lloc?
Vull dir, ho dic, perquè els dies que Lamine ha faltat, el que ha jugat a la dreta ha estat Rafinha. No és una solució que m'emocioni, però és la que ha triat Flick.
I l'altre dia a Barbastre...
Va jugar Pablo Torre a la dreta, i a l'esquerra Fermín, era?
Fermín? Sí, Fermín.
Fermín.
Sí.
L'altra opció és Rafinha a la dreta, Gavi fent de fals extrem esquerre, que ho ha arribat a fer algun cop al camp primer equip, i Pablo Torre de mitja punta.
L'activació de Gavi, jo crec que a Flick li la vol al mig del camp.
Jo al Club de la Mitjanit l'altre dia deia, és un partit que li ha sumat a tothom, i després pensant-hi em va venir al cap Fermín, que crec que
no estarà,
es va desesperar ell mateix amb si mateix.
No, però és que
ja fa temps.
Es va desesperar per fer gol,
sí,
i se li va
fer. El dia de l'Atlètic de Madrid en va tenir un que el Fermín de la temporada passada el fot a dins sense parpellejar.
Sí, sí.
El que passa és que és evident que no...
Té ansietat.
Sí, i no té aquell to dolç de la temporada passada, en què gairebé tot el que feia Fermín era aprofitable, però vaja, això són ratxes, i esperem que la recuperi el migcampista andalús del Barça. Bé, doncs, feta la Loto Hansi, i abans de tancar la plana Barça, Salmo, ens hem de fer ressò d'una informació de la Gazzetta de l'Esport d'avui, que té a veure amb un dels que ha sortit no com a titular en aquesta Loto Hansi, amb el futur d'Araujo.
Ronald Araujo i un hipotètic acord entre Ronald Araujo i la Juventus de Turí. Tot això ve a tomb de l'estat de les negociacions per la renovació del contracte del jugador. Acaba el 2026. Doncs bé, segons publica la Gazzetta dello Sport, hi hauria un acord entre Araujo i la Juve de cara al fitxatge del futbolista. S'apunta fins i tot que es pot tancar la propera setmana. Seria una sessió amb obligació de compra en una operació que giraria al voltant dels 60-80 milions d'euros.
70-80?
60-80.
A mi s'ha de venir el Jonathan Tah, ja em va bé.
Sí? Quan abans has dit el president té intenció de moure el mercat, de vendre i comprar, pensaves en Araujo?
No, penso en Pérez i Ansu de moment.
Home, si realment... Vaig a la banda baixa, eh? Si realment ingresses 60 milions d'euros per Araujo, tal com tens l'economia a dia d'avui, amb el que et permet, això perquè el Barça pot actuar amb normalitat, però té una massa salarial que ha de sortir algú perquè en té algú altre.
Que va contractar el 2026.
I bé, el Jonathan està lliure i està 60 milions millor que...
Bé, el que és evident,
dedueixo que a tu t'agrada més estar que Araujo.
Bueno, per jugar de marcador, tenint a Cubarsí i a Koundé...
Tampoc tenen la mateixa edat, eh?
No, clar que no tenen la mateixa edat, però bueno, és que...
Ara el Barça té 5 centrals, més Koundé que són 6.
Jo penso més amb el club que amb l'equip, jo no...
No, no, no.
Miro de fixar l'objectiu, sí, més enllà de l'alineació del diumenge.
És un jugador que fa algun temps sosteníem debats sobre si era una bogeria vendre'l, i ara jo crec que perquè ha estat molt temps fora i perquè els dos que han jugat funcionen de conya, jo crec que ha perdut popularitat.
I ara no és imprescindible.
I que les circumstàncies són diferents. A mi, jo fins ara, fins la notícia aquesta que ha tret la Gazzetta, jo el que sabia és que ell ha traslladat al Barça la intenció de renovar. Una altra cosa és que trobin la fórmula, o ell, amb aquests moments o recuperat de lesió, cregui que pugui jugar o no, que això és una cosa que deu saber ell. Però vaja, si el problema és que pot marxar per 60-70 milions i tu tens lligat al Jonathan Tah, jo... Pues agafo els quartos.
Ara que dius això, Araujo a Barbastre li van preguntar.
Et poso un fragment del moment del postpartit a la zona mixta. Araujo està responent sobre la seva renovació i concretament l'Adrià Albets, el periodista de la cadena SER, li repregunta i li demana si veu conflicte o no. Aquest és el moment.
Bueno, estamos hablando de eso con el club. Esperemos que se pueda resolver. Estoy centrado, como digo, en volver a jugar.
¿Te has de seguir 100% en el Barça o tienes alguna duda?
Bueno, estamos hablando. Vamos a ver cómo sigue el tema.
Ho deixa bastant obert, diguem-ne, que és poc concret. Ronald Araujo
no es va afanar.
Aquestes, les circumstàncies actuals, és un moment de ser valent. O si tu dius, jo em vull quedar al Barça... no et comprometre res. Però elimines qualsevol tipus d'especulació com aquesta conversa que estem tenint.
També és veritat, també és veritat que en aquest cas és una claredat difusa de les dues bandes, perquè el Barça també, i potser ara més que mai, se va llogat en el territori aquest de... Bé, si arriba una bona oferta per Araujo...
Clar, és aire. Que als jugadors els hi arriba de la mateixa manera que ens arriba clar, tots plegats, que, per exemple, l'estiu passat, si Araujo no es lesiona, era una de les opcions de mercat per sortir, bàsicament perquè el Barça necessitava diners, no per... Ja, clar, clar. Però això que nosaltres considerem que és per necessitat... Vull dir, això també li fa mal al jugador.
Però
és, em posen al mercat, sí, doncs aleshores, quan tu tens opció...
Quan has de triar entre el jugador i el club, sempre has de triar el club. Jo.
Sí, ja t'entenc.
La teua, avui el Barça necessita els 60 o 70 milions, no et diré igual, però pràcticament igual que l'any passat.
Uh-huh. I després jo aquí veig dos factors. Un, que Araujo ja li agrada això una mica. Tinc la sensació
de fer-se interessant.
De fer-se interessant, de, com diu un bon amic meu... que li diu, bueno, i és un argot futbolístic, que li diu grades, també, en el sentit de que també de fer-se agradar a nivell de l'afició, de la gent, allò de no trepitjar l'escut, cada vegada cop que rep no sé quanta estona a terra, és molt, bueno, ell és així, i després hi ha la figura dels seus agents, que a dintre del club han hagut d'intervenir directament als càrrecs del club a parlar amb el jugador per preguntar-li, noi, sí. A veure què passa. Perquè el que ens estan dient els teus agents és que tu vols marxar, crec que era el Bayern de Múnich, o al Manchester United, i tu el que ens trasllades és que et vols quedar aquí. Qui mana aquí, tu o els teus agents? Perquè si és pels teus agents, estàs fora, si és per tu, què vols? I alguna negociació l'ha salvat el mateix Araujo dient, no, jo em vull quedar aquí, i de fet les xifres que tenien teses al jugador no eren les que li traslladaven els seus propis agents, que això em sembla molt greu, i després ha estat el mateix jugador, com deia, que ha reconduït una mica les negociacions. Ara bé, tampoc Araujo ha estat mai contundent, com deia el Miguel, a l'hora de dir jo em vull quedar al Barça. I...
Ho va ser, no? Però ara ja fa dues...
Però ara tenia l'oportunitat perfecta per fer-ho.
Ara és el moment.
Sí.
Ara és el moment de dir si vols comprometre't o no.
I que un diari com la Gazzetta de l'Esport estiri... No crec que s'estigui tirant un triple amb una informació així. Vull dir, és evident que és un diari que té una credibilitat i que veurem si realment ja té la paraula d'Araujo. O sigui, és veritat que
avui parlàvem amb gent de l'entorn de Ronald Araujo i ningú m'ha dit no hi ha res del cert, tot això és mentida i ell es vol quedar aquí 100%, si ningú, o sigui, no m'ho ha dit. No
és que té l'oportunitat de tancar el tema i no ho fa.
Ni ell ni el seu entorn, Sara. Que si ara, com diu el Salmo, la nostra feina és preguntar i haver de donar vericitat a la informació que publiquen companys italians, en aquest cas una companya, i no t'ho neguen o et deixen la porta oberta, vaja, és que alguna cosa hi ha.
Sí.
També és cert que en l'estratègia negociadora de la renovació d'Araujo potser també ja li interessa que el Barça vegi que hi ha altres clubs. Que estan...
És que jo crec que també ha notat que hi ha un canvi en la seva situació. Abans...
No, perdona.
Digues, Sara. La situació de força de... Perdona, Sara.
Digues, Sara.
No, anava a dir que el que comentava abans, que jo crec que ell també s'ha adonat que ja no és imprescindible per l'equip, no? Que ell s'ha lesionat i ha arribat Cubarsí i a Míñigo han fet una bona parella de centrals i que les coses estan funcionant molt bé, que ara és molt difícil moure un dels dos de l'onze titular i que ja no és aquell jugador, doncs això, que tens el recurs de ser lateral, que a més tots treiem les seves virtuts també per frenar Vinícius, per ser un jugador molt resolutiu i per ser això, una peça fonamental. I ara ja no és aquesta peça i que ell també ho nota, això.
Exacte, no té la posició de força que tenia fa un any a l'hora de renovar. I ara mateix, com diuen al meu poble, que no faci molt el burro perquè la palla va cara. I Araujo, si es tira massa la corda, la pot trencar.
A vegades trobes el que no vols buscar.
I això com ho interpretem?
És molt clar.
Pues que, si tu dius que el jugador potser li interessa moure el tema aquest perquè el Barça piqui i li pugi el salari, potser pique i el ven.
El Barça això ja
no és... Ja fa temps que hi està interessat en això.
No, parla del jugador, parla
de la Gazzetta. El Barça... És que jo estic tocant amb la Sònia. Demanem compromís als... És que jo, la veritat és que avui sembla que sigui del Lazio. Demanem compromís als futbolistes, però aquest tio sap que aquest estiu el volíem empaquetar. Llavors...
I què?
No, i què no?
Però escolta, quan tu ets un jugador professional,
sí,
ho saps com va. També estàs amb un equip jugant i ve el Barça I l'altre equip què passa? Penses en l'altre equip o penses que et pot fitxar el Barça? I quan vens aquí li fots el lloc amb un company o no li fots?
Sí, home, sí.
Però això
sí,
ho penses. Sí. Escolta, el futbol professional és això.
Però si és que ningú està dient que no, però li demanem a Araujo un compromís que jo tinc la sensació que el club no té amb ell.
Parlem al moment i la qüestió conjuntural i el context on es produeixen aquestes declaracions. El context actual del Barça,
aquest cas, no
li convé Sarau més Sarau del que té, si es pot evitar.
Sí,
i tu el pots...
No hi ha cap declaració
tèbia.
No, si el Sarau no dic que el faci ell, però sap que el farem nosaltres i parlarem. Mm-hmm. Què us sembla que l'Araujo hagi dit que no ho té clar, que no depèn d'ell? Bueno, escolta, pues que no depèn d'ell.
És que, per exemple, Gavi o Pedri, quan se'ls ha preguntat per la seva renovació, han estat contundents. Com diu el Miguel, jo vull quedar-me al Barça, que després potser no pots quedar-te al Barça.
Pot passar.
Però el desig, la voluntat del futbolista és la de seguir al Barça, perquè sap que aquí no estarà millor com enlloc, o creu que aquí no estarà millor com enlloc, o és el club on vol estar, o el club que li ha donat l'oportunitat. Araujo no ha estat tan contundent.
Doncs veurem com acaba el futur d'Araujo, vaja, en aquest
tots
cas.
Tots els professionals, d'una manera o una altra, els hi han fotut allò com un altre, en tots els oficis.
I Araujo ara li han fotut el lloc.
I ara, doncs és el que et toca, mirar de recuperar-lo, i si no pots i et convé jugar amb un altre equip, doncs sortir el millor parat les dues parts de la negociació, o les tres, vagi al comprador també, que quedi content.
Crec que res d'això es contradiu amb el que va dir Araujo, que no és un gran orador, però va dir...
Però bueno, què ha dit Araujo?
No, que ja ho veurem. Que ja ho veurem perquè, no té clar, però, que, no, tot i que va dir que no ha de demostrar res a ningú.
Però no pot dir, amb el context actual no pot dir jo em vull quedar al Barça.
Però és que li pregunten directament si ell... I ell diu...
Si seguiràs al Barça 100% no tens dubtes. I ell diu ja veurem.
Quan fa que estan intentant renovar el contracte d'Araujo? 2 anys?
Sí. Escolta'm, el context actual no és alimentar...
No es posen d'acord amb els calés. Aquest estiu el volíem xutar si haguéssim pogut. I a sobre ara no té clar que sigui titular perquè n'hi ha dos que, efectivament, s'han guanyat el lloc. Per quins 7 sous hauria de sortir Araujo a dir que es vol quedar tota la vida al Barça?
Jo no et demano que digui tota la vida al Barça. Jo demano que no li fotri llenya al foc, que és un context que és difícil, que ell, naturalment, torno a dir, pot dir el que vulgui, jo no li dono cap importància. Ni
tu estàs més enfadat amb Rafinha que amb Araujo avui, ja ho he vist.
Bueno, no és que estigui enfadat, no, és que jo actuaria diferent, tampoc. O sigui, no, és que aquí estem per comentar coses, moltes vegades comentem supòsits, que és una gran errada.
En aquest cas diria que no gaire.
Bueno, jo n'he dit, en aquest cas, moltes vegades comentem supòsits.
Que, com deia el Ferran, ens fem ressò d'una informació que no és nostra, però que,
i que diu,
no fa cap pinta que sigui
que coincideix que surt el dia després de les declaracions d'Araujo a Barbastre. I per què té transcendència això? Pues, com ha obligat amb aquest programa, és primer treure la notícia que surt d'Itàlia i automàticament al darrere li foteu les declaracions d'Araujo per donar-li més credibilitat a la possibilitat de que se'n vagi a la Juve.
I en el context que diu el Miguel, també s'ha de recordar que Araujo, just abans, diu jo no he de demostrar res a ningú perquè sóc el capità del Barça.
Que és una declaració que no té cap sentit.
No cap sentit. I perquè com a capità del Barça és quan més has de demostrar.
Totalment d'acord. Sí, sí. La frase anterior no tenia cap sentit.
I després, si surts a dir... li pregunten si té dubtes de continuar al Barça, quan tu vens reivindicat que ets el capità del Barça, fa una estona, doncs, home, almenys dir, no tinc cap dubte, però estem parlant. A veure, és una negociació.
Bé,
no
això,
tinc
cap... no, ho diu, estem parlant.
No diu, sí. No tinc cap dubte, no. Estamos hablando, ya veremos, i ho deixa tot obert. No,
bé,
no
sembla... potser, potser és massa sincer, bueno, perquè com que ell no ho té clar, doncs ja ho veurem. Només per precisar, no fa 2 anys que estem parlant de la renovació d'Araujo, perquè Araujo va renovar el seu contracte a l'abril del 2022. Fa 2 anys i 9 mesos, si vols.
Ja va ser una negociació duríssima.
Clar, perquè el Barça no tenia diners i era un jugador que tenia moltes ofertes. El 2026 acaba el seu contracte i, per tant, el timing normal de renovació ja era l'estiu passat o una mica abans. si vols, perquè segurament ell no va quedar content amb el que van acabar firmant.
Vaja, a mi em fa la sensació que tothom va admetre, sense saber xifres concretes, que el contracte d'Araujo estava desfasat a poc d'estar renovat.
No sé. I no oblidis que la posició...
He dit dos anys i potser n'és un, però vaja, que fa temps que la veiem...
Sí, sí, un any pot fer-ho perfectament.
I no oblidis que la posició del club és... no jugarà cap jugador que li quedi un últim any de contracte.
Sí. Que jo el que penso, a vegades, per exemple avui, és com de fàcil és entendre que el jugador busqui la millor solució per ell i com de complicat sembla que sigui el club qui busqui la solució per ell. Si ho fa el club, sembla que li estan
fent una putada.
A mi em semblaria perfecte que el Barça arribés a la conclusió que no necessitarà...
No parlo del Barça, parlo en general.
Però jo parlo del Barça. Si el Barça arriba a la conclusió que li sobren els centrals i arriba una oferta per 50, 60, 70, 80 milions de la Juve i li interessa que el vengui ahir.
Naturalment.
El que jo no li demano als jugadors és que vagin fent proclames que no senten, que és el que m'ha semblat que li demanaves tu.
Jo el que li demano és que... Jo, un jugador, en general, sobretot al camp, però també fora, és important, també puntua, que siguin intel·ligents i sàpiguen llegir els partits i el context de la situació del seu club.
No aniríem sobrats en aquest...
No anem sobrats. I entenc que en aquestes situacions
molt bon jugador, però...
és important també primer pensar en el club.
Que sí, que sí.
Digue'm pesat.
Sobretot quan et proclames capità del Barça
i
com a tal ets portaveu del club moltes vegades.
Mira, anàvem bé de temps, però ara ja
una mica de Celtes Cortos no vols
que digui? No, ara...
No, bé, ara tenen algun tema xulo, eh?
Ara vaig a fontejar-ho. El Barça de Futbol Sala ara està
sí,
més tranquil.
Sí, informació que la interessa...
S'ha mogut el marcador.
El Miguel, perquè ara sí s'ha mogut el marcador
sí,
i per
sí,
tant ens semblarà interessant.
Girona 6, Barça 5.
No, Futbol Sala.
El Futbol Sala, 8ens de final de la Copa del Rei, el Barça ha marcat el quart gol, Osasuna 2, Barça 4, encara queden 12 minuts perquè acabi aquesta segona part, i també hi ha en joc l'Indústria Santa Coloma Palma, que malauradament per l'Indústria s'està perdent 0-2 encara la primera part.
I en bàsquet de Fontejau acaba d'arrencar un duel català, un Girona-Barça, on tothom necessita guanyar, el Girona perquè és l'últim i el Barça perquè se li pot escapar la Copa. Macià, bona tarda.
Com estem, companys?
Com ha començat això?
8-5 pel Girona. Guanya el Girona, que s'està jugant també la vida, no oblidem, sí, és cuer. Sí. I si avui guanya, doncs empat amb els equips que, amb un dels equips que se salva, això sí, un partit més. Però bé, fa dues jornades estava dues, m'entens? I avui, evidentment, per ells és vital. I el Barça, clar, ha de guanyar dels tres partits que queden, dos o tres, per anar a la Copa. O sigui que és una autèntica final.
Però un és a la pista del Gran Canària, si no em corregeixes. Sí, sí. Per tant, palmar avui pel Barça gairebé és dia adéu a la Copa.
És complicar-se molt la vida. A veure, el Barça ha guanyat a València, el Barça té bons jugadors i podria perfectament guanyar allà, eh? El que passa que es complicaria molt la vida. I a més, ara, és que té tres partits seguits a fora. Avui, el dia de Mònaco i, com dius, el dia del Gran Canària. Vull dir que no és només no anar a la Copa, és complicar-se també l'existència a l'Eurolliga, que ja està prou complicada.
Avui el Barça juga amb aquesta samarreta que Bernat Soler defineix amb encert com impròpia a la pista del Girona, que juga amb els seus colors habituals. De moment, 11-7 guanya l'equip gironí. Anirem tornant amb l'Ernest perquè ens vagi actualitzant aquest partit. Fins ara, Ernest.
Fins ara, companys.
I no ens belluguem de Girona. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Perquè ja sabem el primer moviment del mercat d'hivern del Girona i no és pas una entrada, és una sortida.
Sí, Pau López, el porter que va arribar aquest estiu, no ha tingut protagonisme que ell volia quan va arribar aquest estiu i quan li va sortir l'opció d'anar al Lens francès, que sembla que serà finalment el seu destí fins al final de temporada, també s'ha dit per l'Olímpic de Marsella, va demanar sortir, cancel·lar la seva sessió al Girona i es va acabar de tancar aquest acord. Pau López va marxar amb el permís del Girona per passar la revisió mèdica, i ho ha fet aquesta mateixa tarda. Aquesta mateixa tarda també, tant el Lens com l'Olímpic de Marsella han fet oficial que Pau López jugarà al Lens, però, en canvi, des de Girona encara no ho han fet oficial. Ah. Expliquen que la rescissió encara no està firmada i, per tant, encara no ho poden fer oficial. Segurament es farà les pròximes hores, però és que, a més, ha sortit un altre problema que està en vies de solució, ho expliquem. El Girona té inscrits dos porters a la Lliga de Campions, Gazzaniga i Pau López, però no està inscrit Juan Carlos.
És veritat, sí, sí.
Ni tampoc el porter ucraïnès, Vladislav Krapitsov, que el van fitxar el mes de desembre. I clar, el Girona ha fet avui consulta a la UEFA per si els pot inscriure, perquè si no es pot quedar que
clar.
Es pot trobar Gazzaniga que es lesioni. el dia del Milan i que el dia de l'Arsenal, per exemple, o l'expulsin, hagués de jugar amb un jugador del filial. Aquest tema està en vies de solució, segurament s'acabarà fent, i per tant, més tard que aviat, Pau López rescindirà aquesta sessió amb el Girona i acabarà jugant al Lens, s'ha dit, per l'Olímpic de Marsella.
Al marge d'això, em comentaves avui, abans em parlava de passar del Miguel Rico, l'objectiu principal, no sé si l'únic del Girona en aquest mercat, és veure si pot pescar Eric del Barça, eh?
Sí, ja sabeu que en el mercat d'estiu fins a última hora també van intentar que Eric tornés a Girona, on va estar tenint també i va rendir amb un bon nivell la temporada passada. Aquella ocasió va arribar cedit, ara el Girona contempla un traspàs i compta amb el desig del jugador, que sembla que voldria venir a jugar al Girona, però esclar, com que no depèn del Girona ni tampoc del jugador, veurem què és el que passa. Aquest és l'objectiu número 1, però sembla que serà una cosa que anirà a llarg termini. Veurem què acaba passant a la porteria, però tenint en compte que el Girona només tindrà una competició a partir del mes de febrer, sembla difícil pensar, i més després d'haver fitxat aquest ucranès Krapitsov, que ocupi aquesta fitxa que ha deixat Pau López amb un altre porter. També voldrien un jugador atacant, no vol dir un davanter centre, sinó un jugador ofensiu, però veurem què és el que acaba passant.
Molt bé, doncs ho veurem. L'únic cert ara mateix és que Pau no continuarà al Girona a partir d'aquest mercat d'hivern. Algú a la sala veu clar això de la sortida d'Eric García al Girona?
Jo, si és traspassat, sí.
Jo també, si és traspassat, perquè pel que dèiem abans, si el Barça vol fitxar, ha d'alliberar alguna cosa a fer play.
Que tinguis l'1-1 no implica que, efectivament, per gastar un, n'has de continuar alliberant un, com a mínim.
Si vens Eric García, no sé quan s'està parlant, 10, 15 milions d'euros...
Clar, el Girona, fins i tot menys, però el Girona tampoc et pot pagar gaire.
Bé, home, però tampoc mal vendràs. A mi em semblaria
mal. Ja, per això, és el que t'has de plantejar, sí.
I llavors t'estalvies mitja fitxa. Pensa que el que aquí has d'introduir ara al fair play seria només l'amortització de mitja temporada més el sou de la mitja temporada del futbolista que vulguis fitxar. Per tant, per unes xifres de les que estem parlant, podries incloure un molt bon jugador.
Jo crec que sí que seria un dels jugadors que podria sortir si el Barça té aquesta intenció de fitxar. A més, que seria beneficiós per en dues parts, si ell també vol anar a Girona, perquè en Mitchell, seria un jugador titular segur, per tant, crec que tots dos sortirien guanyant.
I ens ho va dir l'Oriol Domènech, que el jugador a mitjans de desembre estava per la feina. Ara haurem de veure com han canviat els esdeveniments, si és que han canviat.
I què passa amb Araujo?
Ah, clar.
Que vingui, també.
Bé, a veure, 15 i 75 per 85, jo crec que el Barça us els ven, eh?
Ah, us canviem per Miopski, no?
Au, va. Solà, abraçada.
Adéu-siau.
Torna a l'estudi el Roger Arbusà per fer-nos escoltar Jofre, un dels jugadors importants de l'Espanyol que ha parlat avui.
Sí, l'Espanyol que té dissabte partit important contra el Leganés per sortir de l'ascens. Són 5 punts dels últims 27. Guanyar aquest dissabte els igualaria amb el Leganés, que ara mateix és 15è. I tot i la situació, Jofre recorda que encara queda molt i que toca mirar endavant.
Bueno, ara tenim dos partits molt importants a casa, crec que són claus, sabem que són claus, que hem de donar el màxim, que hem d'intentar sumar pues victòries. Llavors crec que, bueno, que davant la nostra gent pues sempre és una miqueta més fàcil, però ja et dic que són partits complicats i sabem que hem de treure tots els punts possibles. La lliga és molt llarga, són molts punts que juguen, i que bueno, que òbviament l'equip pues podria haver estat millor, podria haver tret algun punt més, però bueno, com et dic, això és molt llarg i estem convençuts que estarà endavant.
Doncs començant per dissabte contra el Leganés. Gràcies, Roger.
Adéu.
I gràcies al Ferran Martínez, a la Sara Jiménez i al Miguel Rico. Gràcies als tres.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé.
Abans de la publicitat, Macià, com tenim el partit de Fontejau?
Molt bé pel Girona, molt malament pel Barça. 18-12, el Girona ha notat quasi tots els atacs, menys un que ha tingut.
Pausa i de car.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Si obres el llibre del benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Habitatge per tu.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. El Dakar, el tot costa.
Amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
Temps pel Dakar, tocats 3:15 del vespre, després d'un inici accidentat de rally. La tercera etapa ha estat relativament tranquil·la, excepte per a Sebastián Loeb. El pilot francès de Dacia ha tingut un accident espectacular i podria acabar corrent la mateixa sort que Carlos Sainz i Laia Sanz si la FIA, la Federació Internacional, considera que el cotxe no és segur. Damià Aguilar, bona tarda, on pares?
Bona tarda. Avui ja hem deixat enrere el primer bivac i hem anat cap al nord, a una hora de la ciutat santa de Medina, a Al-Henakiyah. Ha estat una etapa tranquil·la, amb l'excepció de Sebastián Loeb, que ha desequilibrat el Dacia en ficar una roda en un clot i ha fet diverses voltarelles. Era només el quilòmetre 12. Ha perdut una hora, però ha arribat al bivac. La Federació Internacional estudia deixar-lo fora, però l'equip Dacia amenaça amb contraatacar amb una apel·lació. Els cotxes lidera el sud-africà Henk Lategan de Toyota. El seu compatriota Saud Bariaba, de 19 anys, és el més jove de la història en guanyar una etapa de la classe reina. Nasser Al-Attiyah és segon de la general a 7 minuts. El millor català és Armand Montleón, el copilot del brasiler Moraes, a 19 minuts a la general. I seguim amb quatre rodes, els buguis prototip, l'argentí Cavigliasso guanya l'etapa 3 i referma lideratge. Eduard Pons i Pau Navarro, respectivament, han perdut 16 minuts. A la general, Navarro és 6è a 50 minuts i Pons desè a gairebé 3 hores.
I a les motos, lideratge pel jove Edgar Canet a la categoria Rally 2.
Segona victòria d'etapa per ell i manté a ratlla els rivals. A 5 minuts Michael Docherty i a 9 minuts Tobias Ebster. Hi hem parlat aquesta tarda.
Bona tarda.
Bé, deixem això de líder de Rally 2 que dius que no t'interessa, però avui hi havia uns rocs importantíssims en aquesta etapa.
Sí, sí, els primers 90 quilòmetres hem estat sobre de pedres, no hi havia ni un gram de sorra i ha sigut per anar amb una moto trial, més que amb una moto de rally.
Clar, tu el més semblant que havies viscut en el Dakar havia sigut Rally del Marroc. però potser no en aquest nivell.
Exacte, no, el Rally de Marroc va estar molt bé per preparar-ho tot, però no van haver-hi aquestes pedres. Llavors això ha sigut nou per mi, m'he tingut que adaptar, i bueno, al principi sí que m'ha costat agafar el ritme perquè costava la navegació, no es veia gairebé les pistes on estaven, hi havia molta pedra i tenies que estar concentrat en anar sobre la moto. I al quilòmetre 40, més o menys, m'ha passat Santolino, que venia molt ràpid, i després, un cop que m'ha passat, he pogut veure el ritme que portava, he pogut veure les traçades, he pogut veure pues, una mica com passar per aquestes zones, i he pogut agafar-li el ritme i hem estat rodant junts un bon rato i després ha anat tot molt millor.
Edgar, amb qui prepares cada etapa?
Bueno, el que prepara les etapes és Jordi Viladoms. Cada dia amb l'equip fem un briefing i doncs, parlem una mica de com es veu, com es preveu l'etapa de demà i com serà més o menys les etapes.
Ho fas tu sol amb ell o també ets amb els Benavides i amb Sanders?
Ho fem conjunt amb l'equip, amb en Benavides, amb els Sanders, ho fem tots.
Et dediques bàsicament a escoltar o de tant en tant també dius la teva?
Bueno, jo ara mateix el que tinc que fer és escoltar. De vegades sí que puc dir alguna cosa, però ells tenen més fronts oberts, no només és saber l'etapa de demà, ells es miren les tres etapes que hi ha els dies següents per saber una mica el que els interessa, i a mi ara bàsicament l'únic que m'interessa és saber com és el dia de demà per preparar-me. No tinc que fer ningú planning d'estratègia, així que per la meva part no puc dir gaire.
Tema concentració durant les etapes. Com t'ho fas? Perquè estem parlant moltes vegades de 3, 4, 5, o com en l'etapa de 48 hores, 7 hores a sobre la moto.
Sí, doncs de moment ho porto bé. Ho he estat treballant amb Pep Font, amb el psicòleg, i és una cosa...
Psicòleg del CAR?
Exacte, el psicòleg del CAR de Sant Cugat. I és una cosa que jo crec que ha millorat. És una cosa que em noto bastant millor que al Marroc. No perdo la concentració, i si la perdo, pues sé ràpidament com recentrar-me. I de moment estic content. Els cops que m'he perdut no ha sigut per estar desconcentrat, ha sigut per dubtar o per no entendre exactament la nota, o perquè bàsicament la nota no estava clara del tot i en aquells punts són els que dubtes. I content amb la concentració, i jo crec que per això també estem on estem.
Aquesta és la conversa que mantenia Damià Aguilar amb Edgar Canet, una de les joves revelacions d'aquest rally, i demà, Damià, una altra etapa dura.
Seran 415 quilòmetres cronometrats entre Algenakia i Alula, primera part de l'etapa marató, que vol dir sense assistència quan arribin a meta. Queden dos dies duríssims fins al descans.
Gràcies, Damià. De seguida ens endinsem en terreny atletisme, però abans, Macià, ha acabat el primer quart a Girona i continua el domini del Girona sobre el Barça, eh?
Doncs sí, el CUE està sent molt superior a un dels equips més potents a la Lliga CB, 28-20. El Barça ha encaixat 28 punts del CUE, on, vaja, destaca el triple. El Girona ha fet 6 dels 8 triples que ha provat, o sigui que aniríem a 24 triples al final del partit. De moment, doncs, el Girona molt encertat i el Barça en defensa, tubet.
De seguida tornarem cap a Fontajau. Ara vull saludar una de les grans del nostre atletisme, la Esther Guerrero, que serà una de les participants més destacades del míting internacional Catalunya, que es disputa aquest divendres a Sabadell. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de divendres.
Ja, no sé si... Em consta que avui t'estaves entrenant, no sé si hi ha hagut alguna mena de parèntesi per festes o no t'ho pots ni permetre, això.
Ah, no, que va. Nosaltres, justament, la temporada de pista coberta comença aquest divendres amb el míting de Catalunya i tenim els campionats d'Europa i els del món al març. Per tant, l'any nou significa cada any l'inici de les competicions i no tenim gaire parèntesi, la veritat.
Això t'anava a dir, el míting de Sabadell d'alguna manera s'està convertint en un inici tradicional de temporada. No està malament començar tan a prop de casa, no?
No, jo ja fa uns anys que el començo d'aquí. Sí que és veritat que aquest any s'ha avançat unes 3 setmanes, però per mi és un privilegi i un honor pues, que Catalunya tingui aquest míting, un míting internacional, que els atletes pues, disfrutem de córrer a casa i bueno, un tret de sortida especial.
En el teu cas, informa l'organització, i crec que és així, que vas a Sabadell amb l'objectiu de superar el rècord de Catalunya de 3.000.
Bé, la meva intenció és córrer el més ràpid que pugui. És veritat que el rècord de Catalunya de 3.000 ja és meu, és un 8.56 de l'any 2022, i crec que bueno, el meu objectiu, lògicament, és superar-lo, és millorar la meva marca personal. Crec que un altre any doncs, he aconseguit entrenar molt bé durant l'hivern, estic en un bon moment i que millor que posar-me a prova a Sabadell, això en una lluita contra el rellotge.
I a més, t'ajudarà en aquest cas la llebre lluminosa, que si no tenim mal entès és el primer cop que es fa servir a l'estat espanyol, i n'informava el director del míting que era com una de les novetats, la novetat de fet del míting d'aquest any. Què en penses tu d'aquesta... Bé, és una... per l'espectador és certament atractiu, però crec que hi ha certa controvèrsia al món de l'atletisme al respecte.
Sí, jo crec que per l'espectador és molt atractiu perquè al final doncs, és una imatge molt visual de veure on està el ritme, on està la marca que es vol aconseguir i on està el corredor. Llavors és molt fàcil de seguir des de fora. Nosaltres, doncs, al final, els atletes haurem de veure com funciona la pista. Jo sí que hi he corregut altres vegades, però en curses on no era jo la protagonista, no era jo la que perseguia aquestes llums, davant meu sempre hi han hagut altres atletes. Per tant, doncs, bueno, una nova experiència, intentar que no se m'escapin aquestes llumetes i a seguir-les fins al final.
Com comentàvem a l'inici de l'entrevista, l'Ester arrenca el 2025 a Sabadell, venim d'any olímpic a París amb les semifinals de 1500. Quins són els objectius, quina és l'agenda d'aquest 2025 per l'Ester Guerrero?
Doncs després de París jo sí que tenia clar que volia córrer la pista coberta. Era una, bueno, la temporada de pista coberta és molt atractiva, és molt curta, és de gener a març i tenim europeu i mundial, i tenia molt clar que aquí volia estar, i a part que l'any passat vaig entrenar molt bé, em vaig trobar molt bé. I llavors això, a partir del míting de Catalunya, llavors faré 2 proves, que seran la primera setmana de febrer i la segona, on em centraré ja en el 1500, la meva prova, aquí corro el 3000, i intentar ser present al març tant a l'europeu com al mundial de pista coberta, intentant estar el més endavant possible.
L'últim cop que vam parlar ja et vas queixar que t'intentava retirar i no és la meva intenció, però com que després de París vas dir no hi haurà una altra oportunitat als Jocs per mi, fins quan et veus en actiu, amb corda per quan?
Doncs la veritat és que és tot una incertesa. Jo ara sí que després de París doncs vaig fer una mica de reset i al final doncs estic disfrutant molt d'això, estic tenint resultats, crec que estic encara en el meu millor moment de forma, cada any em vaig com superant. També és veritat que m'han ajudat moltes coses, el meu entorn, la nova tecnologia, poguéssim dir, tots els nous sistemes d'entrenament. Jo encara em sento motivada per seguir endavant, i és veritat que ara sí que m'he centrat només en la pista coberta, una vegada s'acabi doncs vindrà l'aire lliure i veurem a poc, i jo crec que no cal que li doni tantes voltes com abans. El meu cos m'ho dirà en el moment en què sigui precís, i quan jo vegi que no puc rendir en el nivell on he estat, doncs llavors segurament serà el final, però fins aleshores jo intentaré allargar-ho.
Ester, acabo. Del cartell que hi ha divendres a Sabadell, amb qui et fa especial il·lusió compartir míting?
Doncs la veritat és que jo crec que és una molt bona oportunitat per córrer amb tots els atletes catalans que surten. Jo crec que molts d'ells no tenen normalment l'oportunitat de córrer en un míting tan especial, en una prova tan especial, on realment el públic estigui entregat, i jo crec que és una oportunitat per tota la gent de casa que de gaudir d'una gran competició, i crec que amb qui més em fa il·lusió és córrer amb la gent de casa que els he vist sempre.
Doncs ja ho sabeu, l'Ester Guerrero i els nostres atletes us conviden a aquest míting internacional Catalunya que es farà divendres a Sabadell. Ester, gràcies, sort amb el rècord de divendres i sobretot per la temporada que ve.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Dos minuts mal comptats i les 9, moment per passar per Fontejau. Macià, com deixem el Girona-Barça?
A 100 minuts pel descans, guanya el Girona de 6. Bàsquet Girona 33, Barça 27.
Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
En futbol sala tenim partits de Copa amb participació catalana, ja el del Barça a prop del final.
Sí, el partit del Barça és a punt d'acabar. De fet, queden 2 segons perquè acabi aquest partit i el Barça ha guanyat 3-5. Ara acaba ja el partit 3-5, finalment. Els últims minuts patint amb escurçades les diferències d'Osasuna, però encara amb 2 gols de marge pels Blaugrana, que trenquen així la ratxa. I l'Indústria Santa Coloma, que està rebent a casa el Palma, acaba de començar la segona part. 1-2 perd l'Indústria Santa Coloma. El dia en què marxem sense saber encara la sanció a Vinícius. Estem pendent del comitè de competició, però de moment no hi ha resolució pública i oficial de la sanció a Vinícius per l'expulsió a Mestalla. El dia en què també us hem explicat que el Barça ha demanat la cautelar al CSD, perquè Olmo i Pau Víctor puguin jugar el que queda de temporada, com a mínim, en els pròxims mesos, mentre acaben decidint què es fa. Rafinha ha advertit que hi ha futbolistes que s'ho poden pensar davant la situació que s'ha trobat ara Olmo, sobretot, i paraules que ha comentat amb la porta l'entrenament previ a aquest partit de demà, Barça Atlètic de Bilbao, semifinal de la Supercopa.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Fins dimecres.
Fins dimecres.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Doncs que demà és dimecres, fins dijous. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pó al piano, la Glòria Vallejo, el Manel Gil i el Michael Mata al control central, a l'equip de realització d'Esport 3 i sobretot a vosaltres. Per ser-hi cada vespre, insisteixo, demà hi ha la TDT de l'Atlètic Barça. Nosaltres tornem dijous. Ernesto, com veus això de Dani Olmo?
Vaya trajín que hay aquí, ¿no?